A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimecres. Avui dimecres doncs, tinc un panell de convidats, més un convidat sorpresa, que s'ha pogut alliberar per venir amb nosaltres. El direm últim, així ens faig aguantar el suspens. Comencem per el jovent. Bartomeu Gabriel, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Bueno, i la temporada d'esquí acabada, ja ens vàrem tenir a l'inici de la temporada, ara tenim al final de la temporada, ja en parlarem una miqueta aquesta temporada d'esquí. Xavier Altimir, gràcies per estar aquí.
Bon dia.
Com anem?
Bé.
Sí. Bueno, jocs als petits estats a tocar, o sigui que...
És veritat, estan aquí a ja. Prop.
Reunió de voluntaris l'altre dia, o sigui que ja... I en farem 5 cèntims, també. Bueno, i el nostre convidat sorpresa, que avui doncs, no tinc el Zipi-Zape, com dic jo l'última vegada, només tinc el Zipi o el Zape, ell es definirà. Ivan Lira, benvingut.
Molt bones, què tal?
Bueno, Miqui, si ens escoltes, et saludem. Sé que té obligacions professionals, que l'agenda és complicada, però bueno, gràcies
per... Sí, està fent ara mateix, tenia un show de striptease, sí? i clar, no ha pogut venir, perquè era una cosa o l'altra, i allà ens el pagaven.
Clar.
Aquí no, clar, i doncs pues, ha decidit anar allà, això suposo que és normal, no? Jo hauria fet el mateix també.
Sí, bueno,
és un comiat de soltera que tenia.
És a valorar, no? Amb barrapul o sense barrapul?
No ho sé, això ja és cosa seva, jo aquí no...
Ja ens farà el reporting després, no?
Si exacte.
Ja... bueno.
I ha començat d'hora el comiat per això, no?
Sí, sí. Bueno, es veu que ara van a tope, eh? O sigui, ja comencem pel matí, sí, matí migdia. Sí, bueno, és... està tot molt més modernitzat ara, no?
Sí, ja no és un after, és un pre, ara, no?
Sí. Bueno, estan allà i li fan preguntes al xat GPT. Bueno, és una locura, els comiats ara, sí.
Bueno, fins que no la faci una intel·ligència artificial amb un holograma, dius, anem salvats,
bueno,
no?
Bueno, jo crec que anem cap aquí, eh? O sigui, al final ens fotrà la feina amb un robot. Hi haurà un robot que farà l'estriptease i la comèdia, també.
Bueno, jo desitjo que no, perquè si no hi haurà aquestes
comèdies... Bueno, a mi ja m'està pillant una mica gran, així que això, bueno, ja no m'afecta tant. Però...
Tu això del que diu l'Ivan, Xavier, d'intel·ligència artificial, tot això, com ho veus? Dius, de lluny, de prop, o dius amb una certa prudència?
No, jo ho veig bé. Al final, el problema que ens falta en aquest món, crec que amb molta gent i molta part dels que piloten països importants del món és intel·ligència, no? I que n'hi hagi d'artificial que els pugui substituir, amb alguns, no tots, però amb alguns no estaria malament.
Benvinguts són, no? Per dir-ho així, potser ho farim millor.
Aprofitem que hi ha un humorista també.
Sí.
També,
Bueno, això potser us ha donat idees a més coses, amb el Miqui, l'acció que ja porta 102 o 103 dies, diguem, el que tenim de l'altre cantó de l'Atlàntic, per no anomenar-lo.
Sí, de fet, no, sí? Bueno, el Miqui s'ha comprat una perruca, perquè amb ell limita el Trump, no? Estàs parlant?
Sí.
Pues limita i bueno, tenim la perruca, la corbata, el pin dels Estats Units, una gorra també, i també sap fer el ball, així que bueno, sí.
Bueno,
podem fer, no crec que el fem demà, però
dona per molt
a l'espectacle, però sí, però algun gag farem.
Bueno. Parlant de gap, que tu en fas uns quants, baixant, Bartomeu, parlàvem una miqueta d'intel·ligència artificial. En el món de l'esquí, la preparació, ho esteu utilitzant? Hi ha una part de suport, diguem, tecnològic, a part del vídeo, evidentment, filmat, que us ha portat un mes, en el teu cas?
No, en general, nosaltres, al final, l'esport, més enllà de lo que és l'anàlisi més tècnic que fem nosaltres de les baixades i tot això, no ens aporta massa l'intel·ligència artificial, perquè al final el treball físic al gimnàs el fem nosaltres, i ja sobre els esquís també. Un robot seria complicat que ens
substituís. De moment es salven ells. Sí. O sigui, ells de moment estan tranquils, són com jo també. O sigui, no crec que hi hagi de moment un robot que pugi a l'escenari i faci un espectacle, no? Igual que no n'hi haurà un que baixarà...
Exacte.
Igual sí, igual és una altra modalitat al futur. La gent fa el seu robot i a veure com baixa de ràpid per la baixada, no, d'esquí, però no sé.
Bueno, l'altre dia parlàvem dels esports electrònics, dels e-sports, el Frank Porter, que corre doncs, en aquesta modalitat. En la disciplina d'esquí hi ha hagut un plantejament també de baixada virtual, perquè veiem màquines per entrenar virtualment. en esquí?
Hi ha el que se'n diuen unes catifes que roden. Tu et poses sobre la catifa i bàsicament simulen una mica amb una pantalla davant el traçat del qual vas baixant, no?, per una pista d'esquí. Tot i que he de dir, d'apuntar que al final no té res a veure amb esquiar amb neu de veritat i amb una pista de veritat, però al final sobre una catifa és tot uniforme i a les pistes d'esquí amb la neu sempre hi ha variacions de... hi ha bonys, hi ha traces dels anteriors corredors que han baixat abans que tu, per tant és molt diferent, molt diferent. No li trobo un punt de comparació. Poder, per fer un treball molt més de base, va bé, però més enllà d'això, si vols millorar, ha de ser condicions reals.
Perquè els auditors ens escoltin i ens entenguin, seria una miqueta com la persona que fa esquí de fons, per exemple, a l'hivern, i el que fa esquí de rodes l'estiu sobre la carretera, no? Potser una comparació potser molt fàcil, però molt senzilla per equiparar-ho.
Bé, jo just has estat a punt d'un exemple que s'assemblen molt, de fet, als patins de rodes i, diguéssim, l'esquí de fons, al final... És un esport que és un... Jo, al final, des del meu punt de vista, el veig una mica monòton perquè és remar molt i és de fons i, per tant, crec que més enllà de la tècnica has de tenir un molt bon fons a nivell físic i molta resistència, no? I a partir d'aquí penso que aniràs a millor, no? Trobes molt més bons resultats. Per tant, els patins de rodes i l'esquí de fons... Sí que jo, des del meu punt de vista, els veig bastant igual, Poder vindre un fondista i em dirà, no tens ni idea,
dedica l'esquí alpí. Li tindrem que demanar un dia a l'Irineu Esteve que vingui i així ens fem la comparació, però jo el que volia, per allà on anava, és que, clar, la sensació de neu, de lliscar que tens amb un esquí, que sigui de fons o alpí, forçadament la carretera, per dir-ho així, o el tapís que em deies tu... Forçament no és el mateix, o sigui, hi ha aquesta gran diferència que entre un i l'altre, no?, per fer-ho senzill.
Sí que al final té un punt de diferència i em vindrà l'Irineu i em dirà, és diferent. Per tant, jo li faré cas, però bueno, jo he provat les dues, l'esquí de fons i els patins de rodes per, no sé, posar un port o així, i sí que, bé, sí, és diferent, però... Jo, sense ser expert de fons, ho he vist una mica igual, però bueno, al final això, cada un tindrà el seu punt de vista amb això.
Això el que diu el Bartomeu, per el teu ram de l'espectacle i de l'humor, clar, no és el mateix fer espectacle en una sala, per dir-ho així, 200 persones, que dius, no, en lloc de 200 persones la fem per Zoom i tots els que tenim per allà són... espectador sí, però entre cometes virtual, però dius, això té futur? Jo diria que no.
O sigui que bueno, suposo que la pandèmia s'havia de fer així, no? O jo vaig veure també espectacles, jo no em vaig fer a la pandèmia, però sí que vaig veure humoristes que la gent estava allà amb la mascareta i molt separats, no? I bueno, em van fer el feedback de que eren espectacles que no van disfrutar gaire, perquè veies al públic que estava allà amb la mascareta patint. No veies els somriures de la gent, o sigui, tu com a còmic el que t'agrada és veure el feedback que tens a la sala, no? I bueno, si veus on riuen més, com connectes amb el públic. Nosaltres, el nostre espectacle és molt interactiu, parlem amb la gent, que ho sàpiguin demà, que els farem participar, i és molt millor així, no? Perquè, o sigui, has perd la gràcia, no? O sigui, igual que els vídeos que veus per internet, que són... que jo també n'hem fet molts nosaltres, però no és el mateix, llances el vídeo i tu no veus la reacció de la gent, no? Sí que després al carrer et diuen, ostres, el vídeo que he penjat me l'he vist 10 cops, no? Però no és el mateix, la comèdia en directe és una altra història, és el millor que hi ha per mi.
Sí, del que dius, jo ho diré per experiència, que vinguin preparats, no?, els que venen demà, però en el bon sentit de la paraula.
Sí, a veure, no obliguem a ningú, o sigui, si algú no vol participar tampoc l'obliguem, no? Però sí, que és molt interactiu, perquè també a la gent li agrada participar, també. O sigui, hi ha gent que no, i a més Andorra és particular perquè som molt pocs i ens coneixem la majoria. No és el mateix que quan jo vaig, per exemple, a Barcelona o a Madrid a veure un espectacle i, clar, ja ningú es coneix pràcticament al teatre. Seria molt raro, no?, que es coneguessin, perquè venen de molts punts d'Espanya. I jo això també, bueno, ho envejo una mica, no? Perquè els humoristes que hi ha a Madrid o a Barcelona, pues, tenen aquesta sort, no? De que la gent va molt més amb ganes de participar. Aquí a Andorra costa una mica més. Però bueno, és normal, som els que som, no? I
lo divertit és que tenir un atractiu perquè sempre hi ha gent de Múrcia dintre de la sala.
Ah, o sigui, bueno, sí, quan tu vens és veritat que ens trobem algú. Això és la inversió estrangera, no?, que ho ha fet.
Del que diu l'Ivan, Xavier, tu que ets aficionat al tennis, és cert que a tennis hi ha una part d'espectacle i hi ha hagut jugadors, ara jo em recordo per exemple del Nastase, per als que ja tenim una edat, que anaves a veure un partit de tennis però esperaves un moment de show també per part del jugador.
Sí, home, aviam, jo tot el que sigui virtual, he fet alguna vegada, tu també, spinning, o que no és virtual, però vull dir, jo ho incluiria amb tot el que és dintre d'una sala, no? Tot el que es pugui fer a l'aire lliure, a l'esport sobretot, i gaudir de la natura, gaudir de l'ambient d'una pista, gaudir del públic, no, el virtual no ho podrà substituir mai. Vull dir, no ho sé, ara també per tornar a la broma, no? Imagina't ara la despedida de solter en virtual, no? I que tu te n'haguessis d'anar a la discoteca de virtual, vull dir, tot això no té sentit, no?
Bueno, i aquí arribem al tema del virtual, de que ara es lliga per el virtual, no? Que també és aquest tema.
Tampoc és una cosa...
Tampoc és el mateix, clar.
Que et digui tu, de vegades,
però aquestes noves generacions...
Potser és millor fer un solitari, no?
Ja. Però aquestes noves generacions ara s'ho estan trobant així, no? Que, sí. que les relacions interpersonals ja no... O sigui, les relacions de tu a tu ja és una cosa que s'està extinguint, no? O sigui, la gent prefereix...
Jo ho trobo molt trist, això.
Això és molt trist. I a vegades truques a algú, no te l'agafa i per WhatsApp et diu, què vols? No? Perquè és que ja ni parlar per telèfon, no? Bueno, ara estem en un moment de la història que és així i penso que hem de lluitar contra això, no? O sigui, jo crec que ja s'està fent una mica, no? Del tema del telèfon s'està començant a dir, escolta, ja no només per lo perjudicial que pot ser per la salut el tema de les radiacions del telèfon, que això ja es veurà a la llarga si és què passarà, no? Sinó que també pel tema aquest de que la gent ja no és capaç ni de parlar de tu a tu, no? O sigui, els hi costa més.
Sí, tu deies, Bartomeu, que ho trobaves molt trist, justament aquesta barrera, diguem, tecnològica o generacional que s'ha fet per la teva generació i l'anterior que vindrà, que dius, ostres, ja no, ni anem a xerrar fora, ni en trobes a vegades joves a fora, amb el nas dintre el telèfon i segurament que estan xatejant entre ells, no?
Totalment, totalment. Jo encara tinc la gran sort que he viscut la meva infància una mica amb aquesta transició, no, tecnològica. Abans de que hi haguessin tants iPads, tants iPods i històries d'aquestes, jo encara sortia a jugar a futbol amb els meus amics allà al parc i anàvem a... amb les bicis per al poble i tot això, i al final això quan ets jove t'omple moltíssim. I crec que avui en dia, crec que amb aquestes noves generacions que estan posant, que pràcticament neixen amb l'iPad davant del nas, crec que això ho trobo supertrist, perquè perds aquesta essència, no? del contacte humà, del contacte, aquesta comunicació, no? Més propera amb les persones. I això ho visc fins i tot amb alguns amics meus, que els dic, hòstia, ja n'hi ha prou, anem a fer un cafè un dia ja a la plaça Coprínceps o per allà, que sempre està bé, no? I treus una mica el nas del mòbil o de l'ordenador, que estàs sempre estudiant davant de l'ordenador o mirant el que sigui, no? Llavors, crec que això s'està perdent i ho hem de tornar a recuperar completament.
Fem una crida aquí.
Sí,
fixa't una petita reflexió. Tot el que s'està fent, moltes coses que es fan virtuals i crec que no tenen sentit o realment no fan disfrutar la gent com poden gaudir amb un tema, poder-ho fer en directe i d'allò, l'únic que hauria de ser virtual i que no és són les guerres.
Clar, sí, sí, totalment.
Ho tenim tot molt mal enfocat, o sigui, les guerres no les fem virtuals, que és que quan, si és que hi hagués una guerra però que fos virtual, i en canvi fem virtual tota una sèrie de coses que és un contrasentit, no té sentit. No? Llavors, bueno, el món no va bé.
Del que dius, Xavier, ens ho hem muntat malament, perquè la batalla naval existeix com joc, Els soldadets de plom ja ni ho explico, com dius tu, s'ho podíem muntar en plan... Ens muntem en una taula, ens fem la nostra batalla i després ja tots contents, ha de fer un plan real.
I deixar de matar gent i de tossigar la gent, sí, sí.
Sí, això és cert que, bueno, per lo vist, el conflicte ucraïnès hi ha una porta de sortida que s'està obrint, aviam com acaba la cosa, però bueno, no és l'únic conflicte que hi ha, aquest potser el tenim més a prop perquè és el que ens consciencia més, no? Però arreu del món també hi ha altres conflictes.
Sí. Però bueno, els que ja hi han deixat la pell ja l'han deixat.
No, això està clar, malauradament.
Darrere ja no tornarem.
Malauradament així. Tu parlaves d'estudis, Bartomeu. Bé, hi ha hagut el govern, ha dit les subvencions aquest any que han pujat per les federacions, un 3,6%. La d'esquí doncs, és una que té una bona part, diguem, d'aquesta subvenció. Hi ha un programa d'esport estudi que està doncs, vigent, que es vol potser ampliar a altres disciplines. Tu que doncs, justament combines esport i estudis, demana segurament una disciplina, per dir-ho així, enorme.
Sí, sí, al final penso que qualsevol altre esportista que pode estigui en la mateixa situació que jo podrà opinar igual que jo, que és combinar esport amb estudis sempre ha sigut una combinació molt difícil. La gent no ho realitza perquè des de fora... l'únic que es veu que són els resultats, no? Els podis, les entrevistes, tot, no? Tot lo maco, però després darrere tota aquesta feina de rerefons que hi ha, totes aquestes hores, sigui al gimnàs per entrenar físicament o a les pistes d'esquí per després anar més ràpida sobre els esquís, com les hores d'estudi per poder aprovar un examen, al final combinar tot això és molt complicat, són moltes hores de feina, és molta dedicació i sobretot demanen una organització molt, molt, molt bona. Al final, si no, et fots un lío que vamos, no avances ni amb l'esport ni amb els estudis. Llavors, crec que és una combinació molt difícil que demana molta organització i molta disciplina.
Això, no diria la... no la crida, diguem, però la reflexió que fas potser a nivell de Ministeri d'Educació, Ministeri d'Esports, combinar el millor possible, segurament, les dues coses perquè justament els que vinguin a darrere vostra, per dir-ho així, ho tinguin doncs, també amb el feedback de la vostra experiència.
Exacte, sí, jo tinc la gran sort de que en el moment que jo vaig entrar a la Federació d'Esquí ja havien implementat tot el tema del batxillerat lliure, llavors això ja en general ens ajudàvem moltíssim als esportistes a poder seguir amb els nostres estudis, no? D'una manera lineal i jo penso que és una gran sort que aquí a Andorra puguem tenir tot aquest sistema ja enfocat a la combinació d'aquests dos aspectes, no? De l'esport i de la part acadèmica. I cada cop s'està millorant més, s'estan posant més recursos per a que els nanos que vulguin pujar doncs, i dedicar-se a un esport també no deixin els estudis de banda, perquè al final és molt important. Jo m'agradaria apuntar que tots tenim una data de caducitat dins del que és el món de l'esport. Al final arriba un moment que o el físic o poder la tècnica, és a dir, la teva resolució esportiva, ja no està al nivell. Per tant, has d'agafar una altra via. I crec que aquesta preparació post-carrera esportiva és molt important i s'ha de conscienciar tots els nens i nenes que vulguin dedicar-se a un esport, no? Que es preparin al futur, perquè al final l'esport pot anar o molt bé o no anar, bàsicament. I si no va, sempre has de tenir un plan B.
Això és el que diu el Bartomeu, Ivan, també, quan vareu començar amb Calcom, clar, era combinar feina, preparar doncs, espectacles, acudits... curs, la part stand-up que es diu, sketches, clar, tot això també és una organització personal, professional, de vida, que clar, quan pugeu a l'escenari i feu la broma, molt bé, tothom riu, però quantes hores i quant temps de preparació demana?
Sí, bueno, hi ha gent que ho té a dins, no? I potser ja des de ben petit pues, ja era una mica el pallasso de la classe o feia imitacions, i tu ja vas formant-te una mica aquest tipus d'humor que tens, no? Però sí que després pots fer moltes formacions també de com estructurar pues, l'estàndard, no? Per exemple, nosaltres sí que és veritat que fem moltes coses a l'humor, no només... O sigui, vas al nostre espectacle i hi ha un trosset de stand-up, un trosset d'interacció amb el públic, fem una paròdia musical, fem doblatges en directe, o sigui, és un espectacle que és molt dinàmic i de fet, bueno, tu si has anat a varios, hi havia un moment que jo estava fent cafès i el Miqui estava parlant amb el públic, o sigui, clar, és una mica... Però quan arribes a aquest nivell és perquè ja has fet molts espectacles abans. Nosaltres ja portem... Jo des del 2008 que estic actuant en directe, o sigui, ja fa 17 anys, i clar, pues, ara ja estem en un punt que estem gaudint molt, no? Els primers espectacles jo també gaudia, però no tant com ara. Ara ja estem molt formats, l'experiència que tenim actuant, però sí que és veritat lo que deia ell, que combinar-ho amb d'altres coses, perquè al principi, clar, jo no em guanyava la vida només d'això. Havia de fer pues, la meva feina, combinar-ho amb això, però això era una passió. I si és la teva passió, li dediques hores, però bueno, és com ho gaudeixes realment, no? Perquè és el que t'agrada i bueno, si al final hi pots viure, pues millor que millor, però has de tenir un plan B, no? De formar-te amb els estudis o amb una altra cosa que també et funcioni. Jo, per exemple, soc autònom i no només faig comèdia, sinó que també tinc d'altres projectes i altres històries i ara, de fet, amb 40 anys, estic estudiant geobiologia. O sigui, jo què sé, o sigui, vull dir que coses que t'apassionen o que t'agraden i que després són un extra o potser acaben sent la teva feina, també. Sí, jo tinc clar que la comèdia no la deixaré perquè és una cosa que m'agrada. I a diferència de l'esport sí que és veritat que la puc seguir fent fins que ja no estigui, no? Mentre es pugui parlar, o si no ja faré parlar algun robot al costat meu amb les noves tecnologies, però bueno, ja es veurà. Però sí, s'ha de tenir un plan B. Això és una bona... Hem de donar aquest speech, no?
Demà de fet, al Roc Blanc feu una actuació, tu i el Miqui. Com deies tu, ara és cert que amb el temps, l'experiència... us trobeu còmodos, i també hi ha, com en el món de l'esport, també hi ha una part que improvises i que és improvisació total, o sigui, igual que quan baixes la pista d'esquí, sí, que la traçada que tens ha canviat el recorregut i tens que adaptar-te a la situació, a la sala, segons com reacciona i tal, també hi ha aquesta part total d'improvisació.
Sí, bueno, està molt controlada perquè nosaltres hem actuat a bars amb gent que està amb borratxos, o sigui, hem fet no sé quantes actuacions portem a sobre ja, però més de 1.000 segur, i hem actuat per coses que ens han suposat molts reptes, no? Te'n diria uns quants, però bueno, mira, un comiat de solter també podria ser un repte, no? Perquè la gent allà va a tope o a una boda. Vull dir que en un lloc on la gent ha pagat una entrada i vol veure l'espectacle és un regal. O sigui, aquí ja la gent ja va predisposada a veure l'espectacle i els tens molt, molt controlats. Així que, bueno, però sí que és veritat que pot passar qualsevol cosa allà. I cada espectacle és únic i, bueno, demà parlarem i, de fet, farem participar la IA també demà. Sí, bueno, no faré cap...
Heu convidat la Meritxell?
No, la Meritxell no. La meva és argentina, mira, perquè parlarem de l'horòscop i com, bueno, hi ha gent que hi creu amb l'horòscop, no sé vosaltres, ja m'ho direu si hi creieu o no, però bueno, és, potser és més de les dones, o sigui, majoritàriament hi creuen més les dones, això és una realitat, i als nostres espectacles venen bastantes dones. I demà, bueno, com parlem de l'amor i tal, pues, és una cosa que els hi crida l'atenció i bueno, pues demà ja ho farem.
Com no has vingut les mans buides i abans d'anar a publicitat, farem una cosa que em sembla que tens una sorpresa per als que ens escolten. La primera persona que ens truqui al 73-20-01, que és el número que us atendrà la Candela, doncs hi ha dues entrades per l'espectacle de demà, no? Dues invitacions.
Sí, que el farem a les 8:30 a l'Hotel Roc Blanc. Així que, bueno... qui truqui i se les emporte. Que vinguin abans de les 8:30, perquè si venen després ens fotem amb la gent que arriba tard.
És cert, és cert.
Pillaran, que ho sàpiguin.
Cascaran. Bé, anem a publicitat, ja ho heu sentit. 73-20-01, el més ràpid o la més ràpida, o la més ràpida o el més ràpid o el més ràpid, per dir-ho com ho diu el Miqui. Dos entrades per l'espectacle del Miqui i de l'Ivan Demà. Anem a publicitat i ens tornem a trobar d'aquí uns moments amb el Bartomeu Gabriel, l'Ivan Lira i el Xavier Altimir.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Som un país de bàsquet. Morabanc Andorra a la Lliga Endesa.
Dissabte, 10 de maig a les 6 de la tarda, Morabanc Andorra, Bàsquet Girona.
En directe a Ràdio Valira. Partit ofert per...
Garatge Nogreda, els professionals. Locupsa Constructora, fonaments sòlids. Bellacer, pels professionals, maquinària electroportàtil Milwaukee. Fito Vidrier, ho veuràs genial. Fusteria Frealón, innovadors amb la fusta.
Com m'agrada aquest esport. Mai por. El Morabanc Andorra juga a l'ACB a Ràdio Valira.
93.3.
La Tertúlia.
Bones, bones. Tornem a la Tertúlia amb el Bartomeu Gabriel, el Xavier Altimir i l'Ivan Lira. Tenim algú amb nosaltres, la guanyadora, guanyadora i guanyadore, com diria?
No? Hola, hola.
Hola, bon dia.
Bon dia, com et dius?
Soc el Jordi Fernández.
Bona, Jordi. Què tal, com estem?
Molt bé, doncs contents, a veure si puc aconseguir aquestes dues entrades.
T'has atrevit a trucar-nos, no?, per dir-ho així.
Oh, i tant.
I tant. Bueno, no diré agafar l'armilla antibales, perquè aquí no es disparen bales toves, o sigui que res. Et deixo uns segons amb l'Ivan, tu, que et donarà les gràcies primerament per haver escoltat, demà per anar a l'espectacle, i aviam quina pregunta et fa l'Ivan del que t'ha decidit per venir. Ja has anat a un altre espectacle d'ells o no?
No, seria la primera vegada, però segueixo molt les xarxes socials, doncs em faré molta il·lusió.
Bueno. Endavant, Ivan. Tot teu, el Jordi.
Amb qui vindràs, Jordi?
Doncs o amb la parella, o amb un company de feina, o haig d'acabar de rumiar.
Vale. Ja saps de què va l'espectacle que farem demà?
Doncs no, aquest no.
Vale, t'ho dic perquè...
He sentit algo de la IA, Argentina, o així.
Sí, ho dic perquè ho acabis de decidir, si vas amb la parella o amb el teu amic.
Vale, perfecte.
Parlarem de l'amor i bueno, de l'amor avui en dia, de com es lliga avui en dia. Bueno, la IA també, o sigui, hi ha gent que directament ja... Pues es creu que el ChatGPT ja és la seva parella, no? No sé si tens al teu entorn gent així.
Bueno, no tinc gent així, però he escoltat moltes anècdotes de gent amb el ChatGPT, doncs que l'ha liat bastant.
Pues imagina't, pues sí, pues parlarem de totes aquestes coses. Intentarem no trencar cap parella en directe. I intentarem pues, que potser hi hagi algun match, no?, entre algú del públic o tal. Ho dic pel tema de si vindràs amb la teva parella, saps? Que...
Vale.
En teoria no hi ha perill. O sigui, si tot està bé... podeu venir i bueno, també m'he quedat amb el teu nom, així que també hi ha una mica més de perill, però no et vull assustar, no fem participar ningú que no vulgui, t'ho passaràs bé, espero.
Prec nota.
I res, doncs ens veiem demà. Això, veniu a les 8, obrim les portes a les 8 a l'Hotel Roc Blanc i comença l'espectacle a les 8:30.
Perfecte.
Molt bé, Jordi, el que farem, les dues invitacions que tinc aquí, com t'ha dit l'Ivan, vine abans, perquè les deixem potser a recepció o a entrada de la sala, perquè les podeu recollir, així ja serà més àgil que no pas fer-te venir aquí als estudis de Ràdio Valira i Cadena Pirinaica, que potser el moment que vinguis que no et podem atendre, i així tu ja saps que allà ja les tens a disposició.
Sí,
molt bé, moltes gràcies.
Les deixarem al teu nom.
Vale, gràcies.
Perfecte, Jordi.
Fins demà.
Bueno,
que
ho disfrutis molt demà. Ja ens diràs el què, d'acord?
Vale.
Vinga, a veure si...
Adéu.
Bueno, hi ha gent ràpida, per dir-ho així. No sé si és l'IA o...
Jo l'he avisat, si ve amb la parella, pues bueno... No, s'ho passaran bé.
Qui avisa no és traïdor, no? Per dir-ho així.
No, mai ens ha passat, que hem trencat una parella, que nosaltres sapiguem.
Bueno, no té que ser així. Una cosa que estàvem parlant, bé, estàvem en el món de l'esport, dilluns hi ha hagut doncs, aquesta presentació per als 825 voluntaris per als Jocs dels Petits Estats.
Això és tot canillo, no?, pràcticament.
Possiblement, no?, o una part.
Bueno, a Canillo hi ha molta gent, eh? Ara està creixent molt, no, Canillo?
Residents reals o residents virtuals, per dir-ho així?
Bueno, ara és Canillo.
Ara ja s'hi concentra bastant. Ara crec que viu més gent al Tarté i a Soldeu que no pas a la Canillo Center.
Ah, pues mira, sí. Soldeu Star Trek.
Soldeu Star Trek. Bueno, és una manera de la cosa. Com parlàvem d'aquests 825 voluntaris, tu, Xavier, aficionat al tennis, a Príncep Esport, hi haurà doncs, seu del tennis, cert que, clar, partits, esperem que la climatologia acompanyi també, perquè aquests dies estem al mes de maig, però ningú sembla per el temps que fa avui dia que estem al mes de maig, perquè déu-n'hi-do la rasca que feia aquest dematí.
Bueno, de fet, tenim dos pistes cobertes, eh? Ja està previst que juguin amb aquestes dues pistes, i hi ha una tercera perquè han de ser totes a la mateixa superfície, estem parlant del tennis, per poder entrenar, no? I bueno, esperem que faci bo això, sí, perquè si no, sí que és veritat que llavors la gent no s'apropa a mirar els partits, clar, si dintre la pista coberta, les graderies estaran fora al descobert, això sí, es pot veure perfectament, però estaran al descobert, llavors sí que hi pot haver inconvenients si plou, no? Millor que faci bo. Però bueno, estem tenint un mes de maig, com diu la dita, no? Cada dia un raig, i s'està complint, no? Aviam si tenim sort i aquella setmana pues, és una mica més generós el sol.
Jo penso que sí, perquè tinc molt bons records dels Jocs del 2005, vàrem tenir una setmana molt bona de temps, i no hi ha raó que no sigui així, no? Parlant de Can Ixó, com deies tu, Ivan, s'ha inaugurat la reforma del centre d'atenció primària de Can Ixó. Bueno, és una cosa que...
Ah, no, Can Ixó.
Can Ixó.
Sí, sisplau.
De Can Ixó. Bueno, és una cosa necessària i d'ús per tots, no?
Sí, no, clar, i sobretot allà a prop de pistes, no? A vegades pues, algú es fa mal, no? I és molt necessari.
Vosaltres, a nivell de evidentment, seguiment mèdic, accidents i tal, forçament dintre la temporada és el més, diguem, que no es pateix, però que es té intentar minimitzar el risc al zero o al màxim possible, perquè el risc zero no existeix.
Completament. Els mals físics en un esportista són, per no dir diari, setmanals. Però sí, la veritat és que el nivell d'exigència que nosaltres entrenem i competim, sempre surten mals físics. És inevitable i sempre s'han de, com bé dius, minimitzar i portar cap al punt on menys t'afecti esportivament, no? Llavors, i mentalment, també, mentalment.
Sí, la part diguem, de coco, si es pot dir així, sí. la part mental a vegades és potser més important que la part física, i la que es cuida menys, o ja que hi ha una equiparació entre cuidar tan bé la part, diguem, mental, psicològica, que la part física.
Sí, ara jo crec que avui en dia ja s'està implementant molt més tot aquest treball mental, que no es feia tant abans, i crec que són tot avantatges. Al final, quan més treballes el teu mental, al final, tal com treballes el teu físic, penso que són tot avantatges i avançaràs molt més. I sobretot amb situacions de depressió molt grans, situacions on igual no estaràs tan bé, no estaràs tan còmode, però al final l'esport un dia et dona un dia d'alegria, perfecte, i el dia dolent, doncs és un dia molt dolent, no? I crec que és molt important, jo crec que sempre ho he dit, no? Que ni els dies bons són tan bons ni els dies dolents són tan dolents. Sempre has de buscar una estabilitat i buscar estar el més estable possible en totes les situacions. I al final tot això es treballa en base a la teva capacitat d'adaptació.
El que diu el Bartomeu, Xavier, aquesta capacitat d'adaptació, bueno, cada vegada potser és el que fa més la diferència també en els resultats, perquè a vegades sempre vas... Ho he fet sempre ha funcionat, i avui dia potser el que has fet funcionava, però es té que variar una miqueta.
Bueno, la capacitat d'adaptació tampoc parlar, perquè al final sóc una persona ja d'una edat i faig tota la vida que faig esport, i la capacitat d'adaptació és molt important, perquè mira que et vas fent gran, has d'anar-te adaptant de quin esport és la millor has de deixar i amb quin altre pots començar, o la millor, com és el meu cas, que en tinc dos, tres o quatre que practico sovint, pues, et dones compte quin és el que més et convé o no. És importantíssim la capacitat. La part mental per un esportista d'elit és molt important. És importantíssima. Sobretot amb el tennis, parlant del tennis, el fet de que siguis molt fort mentalment a que no ho siguis, pot ser un crac físicament i jugant i tindre el talent, perquè el tennis també és un joc on el talent és molt important, igual que el futbol, no? Podem veure jugadors talentosos i jugadors pues, que van a la força bruta, al físic i d'allò, no? El que omple estadis avui en dia, i se n'està parlant molt aquests dies, el partit que van fer i és una prova d'ahir, és l'espectacle, no? I la força mental, sobretot per l'esquí, que va tot de mil·lèsimes de segon, o amb el tennis, que de vegades amb un punt decisiu, amb un tie-break, guanyes un punt o no el guanyes i et fot un partit en l'aire, és molt important. I és una de les coses que s'ha de treballar molt. I crec que, bueno, l'he vist que té el cap molt ben col·locat, el Bartomeu, sí. I me n'alegro per ell, perquè veig que té les coses clares i sap on va, no?
Del que dius, Xavier, la transició que han fet alguns esportistes després, quan s'han retirat, un esport potser una miqueta més amable, però també que té la seva exigència, és el golf, on segurament el que dius tu, la part, diguem, mental, concentració, és la que potser predomina més, a part de les qualitats físiques.
Bueno, el golf, jo sempre he dit, jo he practicat molt poquet el golf, sempre he dit que la part física del golf és la menys important. Vull dir, però al final camines, i el golf camines, i després, bueno, sí, és veritat que hi ha una sèrie de tècnica, el moviment és tot tècnica, però camines. Sí que pots, suposo que deus poder suar jugant a golf un dia que foti molta calor, perquè després molts dels que practiquen golf van amb aquests cotxets i d'allò, i
clar, sí. Suar
poc. Clar, jo concep l'esport, necessito treure adrenalina i necessito suar i necessito... Tu també ets dels meus, em sembla, perquè també amb la bicicleta pues, és un dels esports que necessites molt, i el ritme cardíac, fer pujar el ritme cardíac. A mi m'agrada molt això, no? Llavors, per això, pues, segurament el golf no m'ha acabat de seduir, o no m'ha acabat de seduir pues, segons quins jocs. Jo el golf l'assemblo, ara els del golf es fotran contra mi, però l'assemblo més a la petanca que a una altra cosa. Llavors... Sí.
S'estan guanyant amics, eh?
Però vull dir, no, inclús tinc molt bons amics que juguen a golf, no? Però hem tornat a fer una mica de broma, no? Però vull dir, és veritat, el golf, l'adrenalina de les pujades de pulsacions amb el que és fer pujar el cor de pulsacions i tal, no és el més habitual, no? Però en canvi sí que és molt important amb el golf al cap, perquè estàs lluitant pràcticament sempre contra tu mateix. Vull dir, el fet de que puguis fer un camp amb menys cops o més cops, al final estàs lluitant amb tu mateix, perquè si al costat tens un tio molt bo et fotrà una pallissa de nassos i al final tot s'acaba centrant-te en tu mateix. Em dius, hòstia, a veure si sóc capaç de millorar, si sóc capaç de fer el hàndicap, si sóc capaç de rebaixar el hàndicap, i això és molt important.
Però al final, és un esport, doncs, el golf?
Sí.
Bueno, que no sé...
els escacs és un esport.
Ah, és un esport.
És un esport intel·lectual, no?
Sí, ara, del que dius, Xavier, podríem dir que també la part humor també és un esport, perquè la pujada d'adrenalina, quan puja a l'escenari, la tens. L'interacció sí, amb el públic també. O
ballem, saps?
Tot aquest moment d'incertitud, d'estrès, d'inquietud, d'adrenalina, de sensacions.
Si tiren tomàques et puja l'adrenalina.
També.
També.
O sigui que es podria dir quasi que, diguem, l'humorista és un esportista.
I de risc.
Sí, perquè... I de risc immediat, a vegades, també.
Sí, sí,
no
sí.
Tant com l'esquí, com el Bartomeu, que dius, caus
en el cap. Igual a algú no li agrada la broma que has fet i posa a l'escenari i et fot un cop de cap.
O si s'ofent, puja, fot un tou.
I si juga golf i a petanca, encara pitjor.
Sí, sí. No,
pensa
clar.
Que fan esports de risc. La despedida de solter també és un esport
totalment,
de risc. Perquè quan vingui a la parella de la d'allò i segons tu amb quina fase de clar, la despedida exacte. Estiguis també et pot anar.
No, totalment.
Bueno, fent humor, a Sant Julià, ja que el teu pare és l'Auradià, Bartomeu, la Fira d'Abril, 17 i 18 de maig. No ho sé, jo m'he quedat una mica...
Però si és d'abril, perquè la fan al maig?
És el que t'anava a dir, no dius, sé. aquí dona peu a molta a molta canya, no?
Clar, és que no sé, digues que és la fèria de maig, no sé, jo ho faria així, però bueno.
Potser ha sigut la climatologia que els ha fet desplaçar la fira al mes de maig, no ho sé.
Sí, a Sant Julià també plou, sí, sí, plou bastant.
És una horària d'Andorra, és diferent.
És una hora menys, a Sant Julià.
Bueno, són les particularitats del país, no?, per dir-ho així, i la Fira d'Abril nosaltres la fem al maig. Som sí, sí. Així de xulos.
Bueno, està bé, sí, sí. Si sí, els hi fa gràcia.
Sí, bueno, ja en vien, o sigui que tampoc
sí,
no...
Sí, sí, ja he vist que hi havia un pressupost i tot, sí, sí, per fer-la. Sí, sí. Bueno, ja... O sigui que estarà guai.
No, no, i bueno, Sant Julià sempre també és una parròquia que quan hi ha festa hi ha ambient i té
sí, fama. Sí, sí, la veritat és que sí, de Sant Julià el més conegut és la festa major. Sí, sí.
Al final és capacitat d'adaptació, eh? Abans ho has dit, lo de l'adaptació, doncs, sí. Estar amb les fires, encara que es diguin abril, s'adapten al maig.
S'adapten al maig i...
Jo estic content perquè Sant Julià està en l'última fase de l'Auditori Claró i és un teatre que a mi m'encanta. Així que, bueno, tinc moltes ganes també de que el tinguin per poder portar humoristes de fora, que també ho fem nosaltres, i també per nosaltres actuar allà, perquè és té una capacitat que si fan la mateixa que estava abans, són unes 450 persones i està perfecte, perquè és un entremig entre la sala d'actes del Comú d'Escaldes, que allà fem actuacions que són 200, i el centre de congressos, que és molt gran, que són quasi 900. Així que aquesta de Sant Julià està entremig i és un teatre que tenim moltes ganes de tenir a disposició també pel país per fer coses.
Del que dius, Ivan, és que cert que estaven despenjant doncs, les lletres a la façana perquè justament s'està acabant aquesta reforma d'aquest malaurat incendi que hi ha hagut. Bueno, en part, diguem, la desgràcia ha sigut un bé perquè ha permès doncs, reformar una part del centre, equipaments i altres coses, o sigui que a vegades dius lo malaurat, diguem, aporta coses bones, no?
Sí, jo espero que no pugi molt el preu de la sala. Ja ens fa aquí el dardo, no? Perquè, bueno, per la gent que fem coses aquí a Andorra, doncs, bueno, que hi hagi un preu raonable, no com els joves.
Sí, bueno, això és el lloguer d'una sala però que no es repercuteixi de la mateixa manera.
Exacte,
no?
Vols dir? Que no s'hagi triplicat en aquests anys, com el lloguer.
Bueno, esperem que no sigui així. Bueno, a nivell d'esquí no sé si es lloga la pista per baixar o neu de convidats, perquè també, segons quines proves, com funciona? Hi ha una inscripció, ho paga la federació, ho paga l'esportista, com va a nivell d'esquí?
Nosaltres tenim la gran sort aquí a Andorra per nosaltres entrenar o competir. Nosaltres no... ni, crec que ni a Espanya ni a França paguem inscripcions ni res perquè tenim un conveni amb la Federació Francesa i la Federació Espanyola. I els espanyols i francesos, quan venen aquí a Andorra, el mateix. Per tant, això tenim una gran sort a nivell Espanya, França i Andorra. Això sí, ja quan surts d'aquests països, te'n vas més cap a Itàlia, Suïssa, Àustria i tot això, aquí sí que s'ha de pagar inscripció. I inscripció i algo més, ja no recordo el què. Però sí que també nosaltres tenim la gran sort que la federació ens ho pague per poder competir. Amb aquestes competicions i en aquest sentit doncs també per entrenar en molts llocs et fan pagar a part del forfet la pista, en diem el couloir, no?
Sí, un reservat, per dir-ho així.
Un reservat, doncs, una part de la pista per poder tu traçar el teu traçat d'entrenament, doncs molts llocs et fan pagar i sí, sí, sí. Sol ser bastant car. Per tant, sempre intentem compartir couloirs d'aquests, no? Doncs aquesta secció de la pista amb d'altres equips perquè surti més a compte. Perquè, si no, sent una petita federació com la d'Andorra, doncs compares amb una federació d'Àustria o de Suïssa, se't mengen.
Clar, de final, el que explica el Bartomeu, Ivan, és una miqueta com un comiat de solter. Tens que pagar la pista, no?, per dir-ho així. O sigui que...
Sí, sí, s'ha de pagar. A la vida s'ha de pagar, això ho tenim que assumir.
Bueno, hi ha un cost, perquè clar, tu, unes infraestructures tenen un cost, un manteniment, una necessitat, i això a vegades l'usuari Xavier no ho té assumit, no? Dius, agafaré l'exemple del bus gratuït, per dir-ho així, 800.000 usuaris que hi ha hagut de freqüència últimament, clar, dius... Sí que és gratis, diguem, però de fet no és gratis, perquè té un cost i la ciutadania doncs repercuteix aquest cost, aquesta gratuïtat.
Jo estic en contra de la gratuïtat, eh? Continuaré fent amics. Jo estic completament en contra. Jo crec que es pot fer un, un, uns preus molt assequibles i tal, però jo, a mi, el que tot sigui gratis, al final la gent acaba no valorant els serveis ni valorant les infraestructures que els hi estàs oferint, no? I crec que uns mínims de preu a les coses és lo just, que la gent pugui sàpigui que això val uns diners i que ara que després em diguis bueno, que hi ha gent que poden més, poden menys i d'allò, i es busqui la manera d'ajudar-los jo diria molt quirúrgicament, perquè després ja tornem amb el tema dels que saben trobar les escletxes per abusar, per trobar les cobertures, per trobar no sé què i no sé quantos. Bueno, escolta, jo ja tinc 65 anys i encara no he anat a demanar el carnet de aquest del Magne, no sé si podria vindre el seu espectacle gratuït també, però entren a partir dels 65 entrens a tot arreu gratis. Bueno, jo entenc que hi ha gent que tenen 65 anys que se'ls hauria de fer gratis, però hi ha d'altres que tenen poder adquisitiu i tal, i perquè els està donant tot gratis, no? Al final s'hauria de trobar el...
Sí, és el que has dit tu, que per al valor. O sigui, nosaltres fem pagar tothom a l'espectacle, fins i tot a, jo que sé, la meva família, no em demanen entrades gratis, venen i paguen perquè és així, perquè tothom ha de pagar i perquè tingui un valor, ni que sigui poc, 5 euros, 10 euros, per exemple, el nostre espectacle el fem a 10 euros perquè considerem que... O sigui, la gent que ve de fora, evidentment, ha de ser més cara, perquè nosaltres paguem un caché, paguem la sala... hem de fer números, a vegades ens surt bé, a vegades ens surt malament, però nosaltres, bueno, pues sí que intentem fer un preu més reduït, perquè sabem la situació que hi ha, no és una situació de... hi ha gent que pues, la té millor o pitjor, però bueno, com a mínim que paguin, sí, perquè però... si no venen a l'espectacle i... bueno, seria inviable que no paguessin, no? Perquè tenim uns gastos. Però si no paguen, la gent que ve gratis, bueno, en aquest cas un sorteig és diferent, no? Però si la gent que ve gratis no ho valora, o no ve directament, perquè diu, hòstia, és que... ni ho he pagat perquè estic tranquil aquí al sofà i em quedo a casa, no? Clar.
Els teus pares a la millor venen pagant perquè pensen que és millor que et puguis pagar el dinar tu i ells paguen que no que et tinguin que convidar, que els hi costes més
també, car. També, clar, sí, exactament. Sí, sí, sí. Sí,
sí, el que diu l'Ivan és cert que a nivell de cost, tot té un cost, i també per anar a veure una competició esportiva que és un espectacle, la gent a vegades, no, és que si tinc que pagar una entrada, dius, doncs no hi vaig, no? Dius, ja, dius, la pista l'han tingut de preparar, l'han tingut de marcar, l'han tingut que mantenir, us heu tingut que entrenar, hi ha tot una feina també a nivell d'esquí. Jo diria que potser l'esport que de moment no es fa pagar doncs, entrada és el ciclisme, perquè està en carretera oberta, dic, però en esquí també molta gent, no, és que jo vaig per la muntanya i no veig viable, dius, de tenir que pagar per una competició d'esquí.
Sí, sí, totalment. Jo crec que també en aquest sentit les coses perden valor, no? I també ho veig des d'un punt de vista també una mica cultural i tot, no? Nosaltres, per exemple, aquí a Andorra hi ha cultura de l'esquí, però no hi ha la mateixa cultura d'esquí que hi ha a Àustria, per exemple, o a Suïssa, o a certes parts d'Itàlia. Al final... tu fas una competició, una Copa del Món a Àustria, i jo vaig anar ara als Mundials d'esquí al febrer a Salbach, a Àustria, i era espectacular l'ambient que hi havia allà. Hi havia moltíssima gent, però moltíssima. Llavors, comparat, per exemple, amb unes finals de Copa del Món que es van fer aquí a Andorra, que també hi havia molt bon ambient, però és que no té punt de comparació. No ho pots comparar. És un tema cultural, és un tema de que la gent està motivada per anar allà perquè els seus ídols no són futbolistes allà, són esquiadors. És que canvia molt, molt, molt la història aquí, no? Per tant, jo penso que també són preferències culturals, són preferències també personals de la gent, gustos, per gustos colors, no?, que se'n diu, no? Per tant, anirà una mica també com l'humor, no? Poder, hi haurà un humorista que t'agrada més o menys, no? Però poder hi ha gent que diu, és que a mi el tema de l'humor no m'agrada, prefereixo anar a veure musicals, doncs anirà a veure un musical en comptes d'un espectacle d'humor.
Sí, és un tema tradicional també, perquè això el que deies a França, per exemple, que mira, França i Espanya tenen més o menys pues, el mateix territori, més o menys, I a França els humoristes són superestrelles, o sigui, els tracten molt més com a estrelles que no pas a Espanya, per exemple. O sigui, a Espanya no tenen aquest caché tan gran com tenen a França, no? A França jo he anat a veure humoristes i els he vist davant de 5.000 persones.
Imagina't.
A llocs enormes. A Espanya sí que ara n'hi ha un que també pot omplenar aquest estadis o tal, però és algo més raro, no? O sigui, i és algo tradicional, és algo de cultural, és el que deia, sí. Perdona, que t'he tallat.
Només volia comentar el fet de, pensant en un dels esports que practico jo, no? Vull dir, que volguessis cobrar per anar en bicicleta per la muntanya, no? S'està cobrant per anar a collir bolets en molts llocs en aquests moments, ja si vols anar a collir bolets. Jo no ho trobaria gens de raro, no, tampoc estaríem parlant de xifres molt bèsties, però vull dir, la gent s'ha de mentalitzar que els llocs que utilitza, a més s'han de cuidar, molta gent que van a la muntanya i són respectuosos, la gran majoria, per d'altra que no, i tots ho sabem, jo he baixat ampolles a dintre la motxilla que m'he trobat en llocs que dius, bueno, com pot ser que un tio hagi vingut a tirar una ampolla aquí, no? És increïble, no? Pues hi ha uns manteniments, s'hauria de poder tindre també equips per poder fer aquestes neteges dels boscos, etc. I ens hem de mentalitzar que tot això costa diners. I aquesta gent que et diu, no, és que la muntanya és de tothom, vale, si és de muntanya és de tothom, però s'ha de respectar, hi ha uns mínims de comportament que s'ha de tindre, i si no els vols tindre, doncs escolta, llavors potser sí que t'hauria de costar uns diners el poder tindre un comportament que no és el general o que no és el que té tothom, no?
Sí. O que no vinguin si no respecten les coses. Bartomeu Gabriel, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies.
Que la temporada 2026 vagi molt bé.
Esperem que sí, bueno, segur.
Que tot el que diguem el millor del 2025 sigui el pitjor del 2026, no? Per dir-ho així.
I tant. Moltes gràcies.
Que nevi, sobretot.
Que nevi més que aquest any. A principis de temporada.
Xavier Altimir, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
Ivan Lira, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un salut al Miqui, si ens escolta. Jordi Fernández, si ens escoltes, ja saps que tens les dues entrades per demà, que t'has guanyat el sorteig. I nosaltres us diem fins demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.